tornem amb més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Són les 10 i 4 minuts. Nosaltres comencem ja aquesta segona hora de programa. És divendres, dia 12 de setembre. Repassam l'actualitat. Bé, així ho duim fent des de les 9 del matí. Ja sabeu que a les 9 us podeu seguir a la ràdio fins a les 12 a través de la ràdio i a través de la televisió. Com sempre, saludam els espectadors que just s'incorporen en aquest moment. Vos contam altres qüestions que centren l'actualitat d'aquest divendres, com que la Guàrdia Civil ha detingut un funcionari interí de l'Ajuntament d'Alcúdia acusat d'empadronar més de 400 migrants en solars i també en habitatges que no existien després.
Així és, ha passat a disposició judicial per un presumpte delicte de falsedat documental. La investigació es va iniciar fa unes setmanes, quan es van detectar irregularitats en el padró. El funcionari feia feina en el departament de contractació i feia els empadronaments als capvespres i amb la identificació digital que usurpava a un altre treballador. La batllessa d'Alcúdia, Fina Linares, va comparèixer ahir davant els mitjans i es va mostrar decebuda. Les càmeres de seguretat han permès identificar-lo i fonamentar la denúncia que ha presentat el mateix Ajuntament davant la Guàrdia Civil. Linares assegura que avui faran el primer pas per donar de baixa els empadronaments irregulars.
En matèria d'educació, recordeu la setmana en què s'inicia, es reprèn el curs escolar, el conseller d'Educació, Toni Vera, lamenta que l'actual llei estatal d'infància no permet a la conselleria apartar de la docència, recordeu el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament, tot i haver reclamat a Madrid, poder modificar-la per així procedir.
Sí, avui serà el tercer dia, hem de dir, en el que els pares i mares d'educació infantil i sisè de primària del CEI Maria Antoni Salvà Son Sardina no duen els seus fills a l'escola perquè no volen que Roldán faci classe a cap centre educatiu. Tot i això, Vera detalla que Educació ha posat mesures preventives, no podrà ser tutor, sempre haurà d'estar acompanyat per un docent a l'aula i Inspecció Educativa anirà cada dos dies al centre. Avui l'Associació de Famílies de l'Alumnat es reunirà a les 5 de l'hora baixa amb els pares i mares per avaluar les mesures que han de continuar duent a terme. Vial Cardona, escoltam, ella és portaveu de les famílies del CEI Maria Antoni Salvà i reclama seguretat i cercar solucions per als infants.
Demanen per als nostres nins i pels altres nins en un futur seguretat. Seguretat i valentia. O sigui, jo entenc perfectament, jo soc empleat públic, sé que el primer és la legalitat, però ja que tenim en compte que s'ha creat una alarma social molt important en aquest centre i que s'estendrà en altres centres. Hi ha que tenir valentia i cercar solucions que funcionin de veritat.
Estirem pendents, sobretot, respecte a què podria passar el proper dilluns, si continua aquesta vaga o no. 10 i 7 minuts abans de parlar del temps que tenim previst de cara al cap de setmana, vos recordem l'anunci que va fer l'Agència Estatal de Meteorologia ahir, quan va dir que aquest estiu ha estat, atenció, el tercer més càlid des de l'any 1961, des de que ençà hi ha registres, només superat pels estius de l'any 2003 i també per l'estiu del 2022. Així ho explicava la delegada aquí a les Illes, Maria José Guerrero.
La temperatura mitjana ha estat de 25,9 graus amb una anomalia d'1,9 graus respecte del que seria habitual. Aquestes xifres confirmen les previsions que l'agència va fer a l'inici de l'estació, quan va pronosticar l'augment de les nits tropicals i els episodis perllongats de temperatura per sobre de la mitjana històrica.
Després vos parlarem, per cert, amb el nostre home del temps, Albert Darder, sobre com serà la tardor, que ja vos podem avançar que serà càlida, i això tampoc genera cap sorpresa. Pel que fa al temps, avui hem de dir que tindrem pocs canvis al Manco. Després d'aquestes tempestes, avui dia estable entre cometes, perquè també hi ha alguna probabilitat de pluja.
Pocs canvis perquè seguirem amb sol a raó, com d'un ja des de fa dos dies, sol a les primeres hores, amb permís però d'alguns núvols baixos al capvespre. Tindrem un núvol de desenvolupament amb alguns ruixats locals, alguna possibilitat de ruixats al centre i nord de Mallorca. Temperatures, però sense canvis, amb un xaloc fluix i maror a la costa esposada.
Acabam amb aquestes càmeres que ens permeten valorar el temps en directe i saber què és el que està passant en els diferents indrets de les nostres illes. A Cala Sant Vicenç, Mallorca, de moment la tempesta ja ha quedat molt enrere perquè llueix el sol, veiem una mà en calma i el cel pràcticament en cap presència de núvols. Si cal, algunes rauxes de vent, però se podrien considerar com a lleugeres. Canviem d'imatge i seguim el nostre recorregut. A la següent càmera podem veure una estampa del Puig de Sa Talaia a Eivissa, amb un dia també molt estiuant, que encara podran gaudir uns dies més d'aquestes altes temperatures, de la mà en calma i de dies d'estiu, perquè encara tenim estiu per davant. Són les 10 i 9 minuts. Avui hem dedicat part de la nostra tertúlia a parlar d'habitatge, a parlar de pujada de preus, perquè també tenim l'índex de l'INE que, respecte a l'actualització del lloguer, mos diu que puja el mes d'agost un 2,9%. Inevitablement era parlar de pujades, no? És una realitat, malauradament, però també hi ha bones notícies que compartir. Avui volem donar-li visibilitat a la primera promoció sencera d'habitatges de preu limitat. És una nova figura d'habitatge assequible per a residents que se va presentar fa no res, el passat dilluns a Manacor, i que avui volien conèixer de prop, Joan.
Sí, parlant d'una promoció impulsada pel govern de les Illes Balears, ha estat a 10 habitatges amb preus de compra d'entre 109.000 i 164.000 euros i ja adjudicats per la promotora Grup Amb Tu, els seus nous propietaris, residents a les Illes i majoritàriament al mateix municipi de Manacor. Avui volen parlar amb algun dels nous propietaris d'aquests habitatges, per això saludam d'entrada a Cristina Artigas Mallol, una d'aquestes primeres propietàries. Cristina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I saludant també a Germán Rocha, de la promotora, Grup Amb Tu, que ha gestionat aquests habitatges. Germán, què tal? Bon dia.
Buenos días.
Gràcies per atendre'ns. Cristina, d'entrada, començam amb tu. Conta'ns quines sensacions heu tingut, segur que has parlat amb altres veïnats, d'un pis a un preu, com veiem, assequible. Com te vas sentir quan vas poder tenir aquesta oportunitat?
És que perdona, però és que no
he
sentit res.
Sí, ara, m'ho recuperes, com te trobes, què tal en aquest pis i quina sensació vas tenir quan vas poder accedir a un pis amb aquest preu, o sigui, com estan ara habitualment?
Vale, pues va ser perquè un dia un bar passant per l'oficina va veure aquesta promoció. Jo estava a punt de vendre el meu pis, que vaig comprar fa uns anys, amb unes altres circumstàncies, i ara pues, se me feia molt difícil pagar tant d'any hipoteca, i pues, ma mare me va informar sobre aquesta promoció i jo vaig quedar amb una informació. I me va convencer tant el preu com la vivenda i ja des del primer moment vaig dir que sí, vam fer la reserva i bueno, i ara ja d'aquí a poc ja mos podrem mudar i pues, tornar a començar de zero.
Cristina.
Amb un preu assequible que clar, avui en dia és d'agrair perquè així com està el panorama de la vivenda, pues, aquesta oportunitat crec que molt beneficia a moltes famílies que molt veiem en circumstàncies difícils.
Cristina, mos permet segurament com és el pis, explica-mos un poquet, manquen uns dies, que m'imagino que fareu una festa d'inauguració, de ben segur. Conta-mos un poquet com és aquest pis i així podem conèixer alguns detalls.
Perdona-me, però és que no ho sent.
Mira, ara tornem amb tu.
No sé
si et sembla, anem a intentar-ho, va. Aquesta qualitat del so, i si me permeteu, jo tornaré amb en Germán Rocha, que és de la promotora que ha pogut gestionar aquests habitatges, que segur mos pot comentar i explicar, Germán, en què ha consistit aquesta col·laboració público-privada amb el govern per poder tirar endavant aquests habitatges. Conta-mos, Germán.
Vale, pues la colaboración público-privada ha sido por parte del gobierno que ha aprobado el decreto de emergencias habitacionales, lo cual nos permite reconstruir y reconvertir edificios inacabados y edificios que están en desuso en el núcleo urbano. Y esto es una oportunidad muy buena para tanto para mejorar la identidad de los municipios que han quedado a raíz de crisis sucesivas, han quedado estos elementos urbanos en estas situaciones. Nosotros lo que hacemos es, por la parte nuestra, por la parte privada, es invertir en comprar estos edificios, en reformarlos, hacer el proyecto, estudiarlos urbanísticamente y a raíz de ahí, bueno, desarrollar toda la obra y realizar el proceso de selección de todos los compradores que puedan acceder a la vivienda.
Genoan, el que també tenim curiositat de saber és amb un pisos amb preus entre els 109.000 i 164.000 euros, per tant, a dia d'avui preus assequibles i com està el mercat. Com s'ha gestionat l'adjudicació, diguéssim, dels pisos? Com s'ha repartit? Perquè entenem que hi devia haver molta llista d'espera. No sé si teniu també més pisos d'aquestes característiques i la llista d'espera entenem que és gran. Quina és la situació?
Sí, bueno, la situació és, bueno, és bastante dramática lo que se está viviendo en la emergencia habitacional que estamos viviendo en las islas. Y bueno, en base a esto nosotros lo que hicimos fue elaborar un estudio sociológico donde vimos cuál era la capacidad real de las personas, a pie, que puedan tener esa capacidad económica para poder comprar una vivienda. Entonces desarrollamos que desde 119.000 euros para las viviendas que son más pequeñas, que son unos 47 metros útiles, hasta 235.000 euros, que son las viviendas para familias numerosas, que son 120 metros cuadrados útiles y 4 habitaciones. Dentro de estos precios es que nos manejamos nuestra promotora, y en base a esto tenemos una lista de espera muy amplia, claramente, porque nosotros damos prioridad a los residentes de cada municipio donde hacemos las promociones, damos prioridad a los nacidos en Baleares, damos prioridad a las personas que tienen hijos, a las personas que tienen mayores a cargos. Siempre destinamos al menos el 35% de las promociones para personas menores de 45 y menores de 35 años. Entonces tenemos una lista de espera muy amplia y bueno, hay mucho empate a la hora de los criterios para poder adjudicarlo, pero claramente el grueso de la población está en estos márgenes. Y bueno, dado a las primeras 17 promociones que tenemos, aún no han sido adjudicadas todas, hay unas 4 que ya están totalmente adjudicadas y vendidas, y las otras llegaremos a un punto donde tendremos que hacer un sorteo por el empate de criterios, porque para nosotros, para mí, no es justo que adjudiquemos una vivienda con un día de diferencia por haberse apuntado en la lista de espera, cuando es una cuestión de información y de acceso a la información, porque lo vieron antes o porque pasaron antes por la oficina o porque alguien le comentó. Entonces lo que hacemos es, cuando hay empate de criterios, pues hacemos un sorteo público o transparente aquí en nuestras oficinas, y por lo general lo vamos a transmitir también a través de nuestras redes sociales para que haya mayor tranquilidad en la población y estemos todos contentos con el resultado.
Recuperem ara la connexió amb la Cristina Artigas, com una de les propietàries d'aquests nous pisos assequibles. Cristina, jo no sé si en el teu cas, quan vas veure per primera vegada aquest preu, perquè llegint articles que em parlaven molt de propietaris, vos pensava quasi que era una broma o una estafa. Entenc que també, amb la situació que tenim ara actualment, vos de què sorprendre, no? El preu d'entrada?
Ah, pues sí, es preu bastant assequible per una persona tota sola, i has d'agrair perquè, com han dit, la situació està molt difícil i la veritat, el preu s'ajusta molt bé a les calidats, a la vivenda que mos han oferit. Estic molt contenta perquè és una oportunitat que, per desgràcia, molta gent no té l'oportunitat d'agafar-la, i jo m'ho sempre molt afortunada perquè realment s'ajusta a les circumstàncies que té encara la meva vida.
Com hi ha estat fins ara, Cristina, la teva recerca d'habitatge en aquests anys previs? També t'havia costat trobar preus assequibles, difícil també les hipoteques, també com s'oferien. Com hi ha estat el camí fins a trobar aquest pis?
Com ha estat el camí per trobar aquest pis?
Sí, en el sentit de la recerca prèvia que has fet, entenc que formes part de moltes persones que duen molta estona cercant pisos a preus assequibles que no troben, que és difícil cada vegada més a Balear. No sé si eres teu cas, si també duies un temps de recerca i veies que no hi havia manera de trobar un preu que se pogués adequar a la teva condició econòmica.
Sí, no, la meva situació és que jo fa uns anys vaig comprar un pis i realment no podia acabar de pagar perquè era molt d'any d'hipoteca. I jo, és que me sento afortunada perquè vaig ser de les primeres, ma mare va veure aquesta promoció, com he dit antes, i pues, en el meu cas va ser fàcil. Després d'això, pues, ja la cosa es va complicar, i com a dia d'avui que està molt complicada, però bueno, jo relativament ho vaig tenir fàcil perquè vaig anar tot d'un informe amb mi, i ja des primer moment me va convèncer. I ja vaig fer la reserva i fins al dia d'avui.
Cristina, ens alegrem moltíssim. Molta sort en aquesta nova etapa i el que t'he dit abans, que pugueu fer una bona festa d'inauguració. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vull tornar amb en Germán, perquè aquest és un inici, no?, d'un camí. Molta gent diu que el que fa falta és més pisos, això estan tots d'acord, no?, de protecció oficial. No sé si, a banda d'aquesta promoció que té lloc, recordem, a Manacor, teniu altres futurs convenis amb el govern per dur un model similar als diferents indrets de les nostres illes.
Sí, bueno, nosotros lo que buscamos ahora es poder participar en las sesiones de suelo, que es algo que nosotros no podemos acceder a la hora de comprar y destinar a alquiler, que es algo que falta mucho más que a la hora de compraventa. Esa es la única forma que podemos colaborar o que se puede llegar a tener algún tipo de convenio con el gobierno. Por nuestra parte, tenemos en marcha 17 promociones más, que son unas 538 viviendas en diferentes municipios. Tenemos en Palma, tenemos en Manacor hay 6 más, tenemos en Son Macià, tratamos de llevar también esto, bueno, el ejemplo de Son Macià, es un pueblo donde se ha construido muy poco últimamente, entonces tratamos de llevar a estos lugares este tipo de vivienda accesible para que pueda tanto los hijos o los nietos de la gente del pueblo sigan conservando la identidad del barrio y no tengan que desplazarse hacia otros lugares, sino que puedan seguir fomentando su vida dentro del pueblo. También tenemos en Artá, tenemos en Felanitx, tenemos en Mahó, tenemos en Ibiza, en San Josep de Sacreu, que es bastante complicado allí en Ibiza también encontrar suelo. Y bueno, hemos creado un fondo de inversión que se llama Residentes, y es para los residentes y por los residentes. Está prohibida la inversión especulativa por capital extranjero. Nosotros nos mantenemos dentro de esta línea de filosofía empresarial, que queremos conservar y mantener el capital, la inversión, la rentabilidad y las posibilidades para que puedan acceder todos los baleares o la gran mayoría de los baleares que nosotros podamos atender a una vivienda digna, a un precio justo y que puedan comenzar un proyecto de vida desde un hogar que para nosotros es fundamental.
Germán Rocha, idò, d'aquesta promotora, que és la que ha gestionat els habitatges de protecció oficial a Manacor, aquest bloc d'edificis. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Muchas gracias a ustedes.
Són les 10 i 21 minuts. Anem a fer un repàs d'altres qüestions que també marquen l'actualitat d'aquest dia. És ja divendres, dia 12 d'octubre, i tenim que parlar d'actualització respecte als medicaments a les farmàcies, perquè s'han quedat sense un medicament en concret. És un medicament per abordar l'ansietat. És el fàrmac Transilium 20, injectable. És un medicament àmpliament utilitzat, sobretot en entorns hospitalaris, també per tractar situacions d'urgències que tinguin a veure amb ansietat, infarts, desintoxicacions, anestèsies, sedacions urgents, també preparació al part o alcoholisme. Deixarà d'estar disponible, atenció, a partir del dia 30 de setembre.
Sí, això ha confirmat l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, que atribueix aquest desproveïment a canvis en el procés de fabricació. De moment no es preveu reposar noves unitats fins a juny de 2026 i ara s'estan distribuint els darrers lots amb caducitat inferior a 6 mesos, però el subministrament s'interromprà per complet a partir d'octubre. Encara que està destrat un problema d'àmbit nacional, a les Balears l'impacte serà notable. Segons les dades que maneja l'Ibersalut, el 2023 es va consumir 964 unitats d'aquest medicament a les Illes i altres 720 al llarg del passat 2024.
I des del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes confirmen que el desproveïment ja afecta pràcticament totes les farmàcies. Pot ser alguna conservi alguna unitat, però de moment el que sí que podem dir és que el subministrament està paralitzat. Anem amb altres qüestions que marquen l'actualitat i que just acabant de saber, l'IPC baixa el 3,2% a les Balears, això m'ho referint durant el mes d'agost.
Així, l'índex de preus de consum, l'IPC va baixar el 3,2 a les Balears a l'agost en la taxa interanual, 3 dècimes per davall de la taxa interanual del mes anterior, el mes de juliol, segons les dades definitives publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística. La dada d'agost és la més baixa registrada a les Balears des de juny del 2025 i en termes mensuals la inflació a les Balears va muntar un 0,1%, mentre que des de començament d'any la pujada arriba al 3%.
Més qüestions. Malauradament, una dona ha denunciat una agressió sexual a un hostal de Can Pastilla.
Denuncia haver patit una agressió sexual a un hostal de Can Pastilla a Mallorca per part d'un altre usuari de l'establiment. Els fets van passar dimecres vespre, quan la dona estava dutxant-se i va notar la presència de l'home, que l'hauria agredit sexualment. Segons informació de la Policia Nacional, la víctima, segons ha avançat Diari de Mallorca, va aconseguir foragitar el presumpte autor i després d'avisar va ser traslladada a l'Hospital de Sant Espases per fer-li un reconeixement.
Posteriorment, la dona va denunciar els fets a la Policia Nacional, que ha obert una investigació de moment per poder aclarir els fets. No hi ha detinguts al Manco, no, en aquest moment. S'acabam també amb una puntualització important, i és que el Servei de Salut incorpora 4 psicòlegs clínics per als sectors sanitaris de Ponent i de Migjorn. Estem parlant d'un servei de suport professional a la salut que ha incorporat en aquests 4 professionals per als diferents centres que hem comentat, a Ponent i Migjorn de Mallorca. Ampliarem aquesta qüestió perquè sempre s'ha parlat de manca, no?, de psicòlegs, de manca d'aquest tipus de professionals, així que amb aquesta notícia arribem a les 10 i 24 minuts. Escoltem uns consells i després parlarem d'una qüestió que passa més habitual del que podeu pensar, endeutar-se després de vacances. Ens ho explica la nostra col·laboradora Cristina Borrallo des de les entitats Asofin i Futuro Legal. Tot d'una parlem amb ella.
Les ràdios Patrimoni.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretxa que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia amb Marta Grau.
Si sou seguidors habituals del dia, probablement recordareu que fa un temps parlàvem que hi havia molta gent que el que feia era demanar un préstec per anar de vacances. Clar, què passa? Que ara han tornat i se topen cara a cara amb la realitat, que s'han de tornar aquests préstecs, que si s'ajunten, per exemple, a la hipoteca, a l'assegurança, altres despeses que sí que són imprescindibles, i clar, la quota no deixa de pujar. Molts pensen en, atenció, unificar tots els deutes en una sola quota, però hem de parar atenció perquè també hi ha una lletra petita en aquesta unificació de quotes, o al Manco així ho expliquen des de l'entitat d'Associació d'Usuaris Financers Asofin, Joan.
Sí, perquè maldament pugui semblar al contrari, reunificar tots aquests pagaments en una sola quota no aporta ni tranquil·litat, ni molt Manco redueix la càrrega del deute. De manera momentània sí que ho fa els primers mesos, però a la llarga, atenció, perquè surt més car. Per això avui en volem parlar amb Cristina Borrallo, com a advocada d'Asofin i del despatx Futur Legal. Cristina, benvinguda de nou.
Molt bon dia.
Hi ha hagut molta gent que aquest estiu hagi demanat préstecs per anar-se'n de vacances? Encara Està passant això cada estiu?
Sí, cada estiu sempre ho vivim. Els mesos de setembre i octubre tenim doncs, bueno, bastantes persones que s'abonen amb aquesta situació, no? Clar, en el període estival, tal vegada gastant més de lo habitual i no totes les famílies tornen amb la mateixa energia financera per començar el curs nou, no? I en aquests mesos és on més trobam aquestes situacions. I com heu comentat, s'ha de tenir molta de cura amb aquest tipus de reunificació perquè a vegades se planteja com una cosa que pot ser les millors solució per a aquella persona o per a aquella família, però en realitat sol ser la solució sempre més cara. No? Per tant, en aquests mesos, molta cura amb les necessitats que tenim i allò que ens ofereixen.
Hem fet una simulació, Mem. Posam aquesta unificació de préstecs en xifres. 2.300 euros pel pagament de la hipoteca, assegurances i targetes reunificades a 710. És a dir, reduir en un 70% menys. Però, si comptem el preu real d'aquesta operació, passam a assumir un deute, atenció, de 3 vegades major. O sigui, el que pot suposar, mira quin estalvi, en el fons el que fa és endeutar-se més i més i més, perquè també tenim interessos que ascendeixen, Joan, a...
De fet, un interessos total de 26.500 euros, assumir un deute més de 3 vegades major, que ja ascendria a 120.000 euros.
Sí, això és el negoci d'anar a país frit.
Clar, sí, explica'm-ho, Cristina, per què passa això?
Sí, perquè la gent, quan li planteja, normalment, quan s'atromen amb aquesta situació que fan nanes banc de confiança, no? Què passa? Que el plantejament que se pot fer o a través d'aquestes empreses online que donen crèdit ràpid i de reunificar. Clar, el problema és que la família no només ha de mirar la quota, perquè clar, si tu efectivament estàs pagant 1.000 euros d'hipoteca, 500 d'un altre segur, o... és a dir, si tu sumes tot i veus que la davallada de la quota és tan important, dius perfecte, no? Tenim aquest oxigen que necessitem. El problema és que s'ha d'analitzar a llarg termini, no hem de mirar només la quota d'aquest ell més, sinó a llarg termini, si aquell préstec anterior que tenies, tal vegada l'acabaves en 5 anys, està clar que si ara t'ofereixen reunificar i allargar 30 anys, està clar que la quota serà menys, però t'estàs hipotecant per 30 anys més, per tant, acabaràs pagant molt més interessos de lo que necessitaves. Per tant, aquí no hem de mirar la quota que ens ofereixen, sinó analitzar el cost real efectiu de l'operació que se ens està plantejant, termini i tipus d'interès que s'està aplicant.
Això em fa venir en el cap també altres situacions amb punts en comú, com és, per exemple, el que se diu una financiació. De, per exemple, si se compra un cotxe, si se compren certs electrodomèstics, que t'ofereixen pagar aquestes quotes, però que després, si fas la comparació entre pagar tota la quantitat al moment o a través d'aquesta financiació, si sumes interessos i tot plegat, a vegades te pot sortir molt més car, també, no?
Sí, efectivament. Això és més o menys el supòsit habitual que ens trobem ara en els mesos de setembre, no? Especialment, perquè són préstecs, a vegades la gent pues, se'n vol anar de vacances, no pot i demana un préstec per anar-se'n, no? De vacances. Clar, aquest préstec de les vacances, més el préstec del cotxe, més el préstec personal, més hipoteca. Clar, si vols juntar tot això, dius, sí, efectivament, la quota és inferior, però, claro, si els altres contractes acabaven abans i ara t'estàs hipotecant a molt més llarg termini, doncs la factura final serà molt més elevada, se triplica, se quadriplica. Per tant, no és la millor solució, hem de cercar altres opcions, i el que sempre comentam, analitzar i sobretot comparar, no quedar-nos en la primera opció que ens doni, van, perquè normalment aquella primera opció no serà la millor pels nostres interessos.
En relació també al que hem parlat aquests mesos, aquestes davallades del tipus d'interès, quina vinculació hi ha, quina relació hi ha també amb aquesta reunificació de quotes? No sé si ha aturat un poc aquestes reunificacions o com ha evolucionat això?
No, l'any passat quasi 1 milió de famílies a Espanya se van acollir a aquest tipus de reunificació. Això ens indica que les famílies ho estan passant malament, efectivament, perquè els tipus d'interès venien enrere, venien el Euribor, venia molt alt i les famílies s'han vist molt apurades i 1 milió d'operacions de reunificació és un import, és un número molt elevat, no? I això ho hem de tenir present. Què passa? Que aquest tipus de préstec o aquest tipus de finançació per reunificar no té mai el mateix cost que pot tenir hipotecar-se de nou. És un tipus d'interès que te donaran que és molt més alt. I què ha passat? Que així com hem vist que l'Euribor ha davallat i les hipoteques han davallat, les noves hipoteques, aquest tipus de finançació per reunificar no ha davallat pràcticament res. És a dir, estem parlant d'interessos molt més elevats que el que podrien tenir amb una hipoteca nova. Per tant, insistes que no ets la millor opció, hem de valorar, tal vegada sí, per casos concrets, no? Però hem de valorar altres alternatives, ja sigui parlant del mateix banc que tu tens, intentar fer una innovació, una modificació, però no un préstec per reunificar i aglutinar despeses i altres qüestions, perquè sols costa molt més, molt més.
De totes maneres, és vera que jo estic segura que vosaltres que duís molt de temps en aquesta qüestió de la part financera dels préstecs, endeutar-se per anar de vacances és una cosa nova. Estic segura que fa 20 anys la gent no s'endeutava per anar-se'n de vacances. Si podia, se n'anava, si no podia, no se n'anava. Estic en lo cert?
Sí, sí, és així. Abans, bueno, de fet, tal vegada jo al manco, no? Quan érem més petitets, les famílies, pues, si no se'n podien anar de vacances, no se n'anaven. Avui dia tothom vol fer-ho, eh? I a vegades pues, un ha de mirar el seu pressupost familiar i el seu pressupost anual per veure si tens la capacitat per poder anar-me'n o no, perquè clar, endeutar-se per anar-se'n de vacances és una opció financera terrible, la podríem definir com a terrible, no? I si a més allà gastes i també tires de targeta, que normalment solen ser targetes revolving, és a dir, al final, el paquet de lo que t'has gastat per anar de vacances és immens. Clar, això és un tema cultural, a vegades ho volem tot quan no podem i mos costa, no?, prendre aquesta decisió, que és un tema molt personal, no? Òbviament, i jo no m'hi ficaré amb això, però sí que, com a opció, és nefasta, no? Hem de tenir molta de cura amb aquestes decisions i després mirar, perquè hi ha famílies que a vegades tenen moltes de targetes, molt de préstecs personals, i només pensen en l'opció de cancel·lar-los, però tal vegada, escolta, tal vegada no te van comercialitzar correctament aquest tipus de financiació amb aquestes targetes revolving que tant n'hem parlat, de dir, és que tal vegada tu ja portes 20 anys pagant aquesta targeta i està més que pagada, però el que tens són interessos usuraris. Per tant, no miris de reunificar, mira el contracte primer, perquè tal vegada tenim altres opcions d'intentar, doncs, anul·lar aquestes targetes perquè siguin usura, que és el que està passant.
Encara me sorprèn que se segueix comercialitzant amb el nom de revolving, perquè l'altre dia les vaig veure una coneguda tenda de mobles sueca, i les comercialitzen i diuen revolving, o sigui, targeta revolving, que clar, sí. Si ja saps el que és, te fa fugir per potes.
Sí,
però se comercialitzen amb el nom.
Encara se comercialitzen ara, de fet, el que va passar és que jurisprudències, sentències que n'hi ha hagut, obliguen a totes aquestes entitats que solen ser financeres, obliguen a donar aquesta nomenclatura, no? Perquè si gent tot vagi alerta de que realment és una targeta revolving, però tot i així hi ha persones que segons la necessitat, pel motiu que sigui, i accedeixen. Claro, estem parlant d'interessos que són elevadíssims, no? Una despesa de 1.000 euros pots acabar pagant 5.000, és a dir, tu has d'analitzar abans de prendre aquesta decisió de si realment jo podré tornar allò que estic demanant i amb aquelles condicions. Perquè clar, si tu saps el que t'estan venguent i dones el teu consentiment, després no trobarem solució. Cas distint són aquelles persones que se van veure quasi estafades, no? I van subscriure aquest tipus de contractes totalment usuraris. Molta de cura en el que signam, sempre ho dic, eh? No deixem de banda, no només que té la responsabilitat d'UTE, la banca i les financeres, però nosaltres també hem de ser responsables, hem de valorar, hem d'avaluar i sobretot hem de comparar les opcions que hi ha en el mercat.
Cristina, des de Sofín, ho feia feina precisament mirant quines alternatives ofereixen aquestes entitats financeres, les convencionals, per reunificar deute. Què heu trobat? Hi ha alguna opció més viable, més recomanable? Que heu vist?
Sí, quan estem parlant d'aquí és curiós perquè hem de distingir un poc el que són les entitats financeres tradicionals, amb aquelles en què podem tenir, per exemple, la nostra hipoteca. Tal vegada no convé reunificar amb altres companyies, sinó mirar d'innovar, de modificar les condicions, de negociar amb el banc, d'anar acompanyat amb qualcú que te pugui assessorar i modificar les condicions d'aquell préstec i fer una innovació. Això normalment les entitats financeres s'estimen més això, però per una altra banda tenim aquestes petites empreses de préstec que se comercialitzen molt bé i a nivell de màrqueting són molt potents i la gent s'enganxa amb això, i aquestes són les perilloses, no? Aquestes són les que t'ofereixen reunificar, te don crèdit perquè puguis reunificar préstecs personals que entenguis, no? I aquestes són les realment perilloses perquè te donen uns tipus d'interès, que és el que ha vist el baròmetre de Sofín, que ha analitzat interessos totalment fora de mercat.
Te dic una cosa, també haurien de vigilar la publicitat publicitat, perquè segur que heu escoltat algunes publicitats que surten testimonis que diuen, ai, la meva vida ha canviat d'ençà que jo he unificat totes aquestes quotes perquè he passat de pagar X a pagar X. Uh-huh. Ostres, fa molt de mal, perquè vivim en un país on no tenim cultura financera, ho han dit moltíssimes vegades. Uh-huh. Nosaltres estem començant a aprendre d'ençà que podem tenir col·laboradors que ens expliquen... És vera, no tenim cultura financera. Uh-huh. Mos fiem massa i jugar, sobretot en gent major. Hi ha perfils que tal vegada no tenen accés als mitjans de comunicació d'una forma tan fluida com poden tenir altres. És molta barra.
Sí, som un país amb una cultura financera nefasta i comparada a nivell europeu estem per davall de la mitjana en aquest sentit. La normativa encara no ha evolucionat massa amb això i no s'han posat realment bases perquè la gent i en les escoles i en el currículum escolar, perquè els nostres nens ja des de ben petitets puguin adquirir aquesta cultura financera. I això què passa? Doncs clar, que efectivament doncs, te venen campanyes de màrqueting molt comercials, molt potents i molt agressives i la gent hi cau. Clar, aquí, insistes, per una banda cultura financera, per una altra banda, alerta, aquí hi ha un supervisor que és el Banc d'Espanya i el Banc d'Espanya hauria de vetllar pels interessos de la ciutadania en general, però dels consumidors en concret, i tal vegada doncs aquí no fan sa força, sa pressió sancionadora que haurien de fer en totes aquestes companyies que al final enganen en el públic, perquè ho podem dir tal qual.
Algunes d'aquestes empreses, perquè també tothom estigui al corrent si en veuen publicitat, Préstamo Capital, Inmofinan, Financio, entre d'altres, i moltes més. Simplement ho deim per estar una mica alerta, no sabrà que no són entitats tradicionals, per dir-ho d'alguna manera.
No vol dir que no siguin legals, és a dir, són companyies que solen estar, salvo casos molt concrets, estan donades d'alta per donar aquest tipus de préstec i de més. El problema és que fan campanyes molt agressives i la gent hi pica bastant. Hi ha unes que se comercialitzen molt, sobretot en televisió, no diré noms, però que surten bastant per televisió, però després tenim les altres que fan molta publicitat, sobretot a través de redes socials, és a dir, que t'ho posen hiperfàcil, que amb 3 o 4 clics, bàsicament, tu ja tens la financiació, i clar, aquestes persones hi cauen. I clar, les conseqüències de caure són nefastes, ja no només pel cost real que tindràs un cop hagis pagat tot això, sinó perquè també tot això se fica en el teu historial creditici, el CIRBE, el Banc d'Espanya, i clar, són dades com a negatives, no?, que tu a nivell reputacional te poden venir molt malament pel futur, perquè se noten les dades de lo que estàs demanant. Per tant, moltíssima de cura amb caure, amb picar amb aquestes superalternatives que se plantegen perquè realment no són bones.
Ara ja no som a temps perquè, com se diuen bon mallorquí, ja n'edam, no? Si ja heu demanat un préstec per anar de vacances, probablement ara l'estéis pagant. Però, si ho podeu evitar, de cara, vacances de Nadal, vacances d'estius, millor evitar els préstecs per anar-se'n
de
vacances,
sí,
no?
Sí, per favor.
Millor, sí, perquè
ho hem d'intentar.
Tot arriba. I la crua realitat també. Cristina Borrallo sempre ens aconsella des de les entitats Futuro Legal i a Sofín. Com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
10 i 40, escoltem uns consells i després no deixaran de banda, en certa manera, l'economia, perquè hem de parlar també de l'Euríbor, d'una estabilitat dins aquest índex, sobretot ara que s'acosta de setembre, se fa tan feixuga. També hi ha notícies econòmiques que són positives i que voldrem compartir amb oients i espectadors després d'uns consells.
IB3 Ràdio és participació.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Allà de bé.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de sapadina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria. M'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, Marta. Perdó,
home, tu ja ho has fet amb el teu nom. Sabeu que Sampas no és el seu nom.
Però no ho dic. Sí, però ja està, fins aquí.
Vaja, cara.
Ui.
Xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio?
Que fort. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo. Soy yo.
A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No vols obrir aquí Xiu Xiu, és el teu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Atenció. S'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Atenció. S'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10:46 minuts. Volem seguir parlant d'economia. Tal vegada és que la costa de setembre se fa dura i per aquesta raó és normal que si tornada a l'escola, si tornada a la rutina, abans els préstecs per anar de vacances, que moltes persones demanàvem, que parlàvem amb Cristina Borrallo. Idò, ara hem de parlar directament de lo que afecta més a la butxaca de moltíssimes famílies, com és l'Euríbor. Aquest índex de referència, a Xisco, podríem dir que és sobretot clau per calcular la quota mensual de la majoria d'hipoteques de les persones del nostre país.
Gràcies, Marta. Bon dia. De fet, prop del 75% de les hipoteques espanyoles estan lligades a l'Euríbor a 12 mesos. I les darreres dades mostren un moviment interessant. Aquest setembre la mitjana se situa al 2,173%, lleugerament per sobre del mes d'agost, que era de 2,114, però encara molt per sota del que veiem fa un any, quan superava el 2,9%.
I tot i que es tracta d'un canvi o d'una davallada petiteta,
molt petita, cada centèsima pot tenir un impacte considerable en les quotes de les llars de les nostres hipoteques. Per això volem entendre millor què significa aquesta davallada, com es reflectirà en aquestes hipoteques i quines previsions econòmiques podem esperar a curt termini, perquè ja sabeu que en termes econòmics no podem parlar massa en futur. I per respondre a aquestes preguntes ens acompanya l'expert en economia, l'economista, que ens ajudarà a posar xifres i context a tot plegat. És en Tomeu Cantallops, que avui mos acompanya aquí en els estudis d'Ivetra Ràdio. Bon dia, com estàs?
Bon dia, com va?
Bé, d'entrada volíem demanar això, si podries explicar-nos de manera senzilla, entenedora, què és l'Euríbor i per què té tant d'impacte en aquestes hipoteques, en aquest 75% de la població que té hipoteca a Espanya.
Bé, Euríbor, per entendre-lo ràpidament, és el tipus d'interès que els bancs europeus cedeixen els dobbers entre ells. Cada dia es fixa, cada dia hi ha un preu, surt a les 11 del matí, i els bancs posen les seves ofertes i al final se calcula, se fa una mitjana i s'estipula el preu de l'Euríbor del dia. Euríbor del dia que, com has comentat, hi ha Euríbor a un dia, una setmana, un mes, un semestre i un any. A un any és el més conegut perquè és el tipus de referència que normalment els bancs fan les hipoteques. Per què és important ser Euríbor? Perquè és el referent actualment a Europa per fitxar el preu de la compraventa d'habitatges via hipoteca, perquè fixa les expectatives de molta gent que ha de comprar o no un habitatge i, per tant, avalua aquesta possibilitat o no, i perquè, a més, marca una tendència respecte en els altres préstecs.
I d'aquí, perdona, Tomeu, que se faci la revisió de les hipoteques un pip per any, no? I un pip per any saben si mos puja o si mos baixa.
Clar, perquè va referenciada a un any. Per exemple, ara la notícia era que efectivament que el mes de setembre o el mes d'agost haurà hagut una... és que la renoven a principi de setembre, haurà hagut una petita rebaixa, o mitjà, depèn de l'endeutament que és, respecte de l'any anterior. Clar, ara no ens estan referenciant en el setembre 2024, que setembre 2024, com heu dit, era bastant més alt. És a dir, hi ha molta gent que diu, com és possible que el mes d'agost era 2,16, per exemple, i el mes de setembre serà 2,17, i a mi me baixin hipoteca, perquè clar, això se calcula sobre l'any anterior, la revisió és d'any sobre any. Per tant, si l'any passat era de
2,8 a 9,
com heu dit, clar, enguany és 2,11 o 2,17, naturalment hi ha una rebaixa hipoteca, és això, parlant de 250.000, 200.000 euros, que és hipoteca mitjana que hi ha a Espanya, són dobbers.
Tot suma.
Dos punts tipus d'interès són molt dobbers.
Ara que parles de dobbers, Tomeu, perquè si gent se'n faci una idea, la gent que està escoltant la ràdio i la gent que ara mira la tele, una família amb una hipoteca mitjana de 150.000 euros, que tampoc n'hi ha tantes d'aquestes, però bé, ho fixaran com a mesura, a 25 anys, quan podria arribar a estalviar-se de la seva quota mensual amb aquest nivell d'Euríbor respecte de l'any passat? Bé, per exemple, en què ho traduiríem?
Bé, això, cada cas és un exemple. És a dir, no el mateix està a 200.000 o a 250.000, que la rebaixa de la hipoteca hagi estat de 0,3 punts percentuals, o que hagi estat un 2% quasi, respecte, per exemple, de fa dos anys. Recordeu que fa dos anys, en setembre del 2023, estava, l'Euríbor, estaven els 4,2, quasi. Per tant, si enguany parlem de 1,17, són dos punts. Dos punts sobre 200.000 euros... Són 4.000 euros, 4.000 euros...
Anuals, no?
Anuals, dividit per 12, l'altrament això es calcularà 350 euros cada setmana.
Per poc que sigui, ja suma a totes les famílies.
Jo aquí ara m'apos com si fos una Victòria Abril, és un, dos, tres, 4.000...
T'has anat molt lluny, eh?
Jo sempre de referent clàssics. 333 euros serien per mes de canvi d'hipoteca, que vulguis que no, 300 euros cada mes, hi ha economies, com la meva, que ho noten.
Sí, però anem alerta, perquè els préstecs hipotecaris, com ja sabeu, està calculat sobre unes quotes que sumen l'amortització de capital i els interessos. Per tant, aquestes quotes que diuen pac 452 euros d'hipoteca, val la pena veure què hi ha d'amortització de capital i què hi ha d'interessos. Hi ha una graduació respecte a la durada també del préstec que abans s'amortitza capital o després, és a dir, depèn. Això depèn de cada exemple. Ara bé, és cert que cada rebaixa és important, però no fem-li, sobretot, en sostén que corren actualment.
T'anava a demanar que creus que hauríem de fer amb aquests dos barets que molt s'obren, però no sé si se pot fer massa cosa o si s'han d'estalviar, si hem de mirar d'estotjar-los per quan hi hagi una magró més intensa, o que penses que hauria de fer la gent que té aquesta rebaixa anual i que diu, mira, ja que els tenim, pues, què fem amb aquests dos barets?
Aquesta rebaixa anual en el tipus clàssic d'endeutament, que és una família amb dos fills, mitjana, el que ha de fer és pagar per anar a classe d'anglès.
Sí, que els podem destinar a una altra cosa, segurament, no?
Una altra cosa, poca cosa més. Perquè un altre tema és canviar les condicions de la hipoteca, que molta gent ho va fer quan els tipus d'interès eren molt alts, fa un parell d'anys, i s'ha canviat d'hipoteca variable a hipoteca fixa, per allò de no tenir sorpreses. Però atenció amb aquests canvis, perquè també donen despeses, eh? Notari, actes jurídics documentats, és a dir, no surt gratis.
Clar, veníem, molta de gent estava acostumada que s'hauria per fins i tot passar negatiu, és a dir, que va haver un moment que no s'apagava res, després dels 4, aquesta pujada, a tothom el va agafar per sorpresa, tot i que els economistes ja ho anunciaven. I quina és la tendència d'ara, Tomeu?
Aquesta és la pregunta del milió.
Se mantendrà amb aquest 2, sí. I busqui, arribarem a 1-9, però aquell temps que Europa, sobretot el Banc Central Europeu, Christine Lagarde, va dir, llevaré... Clar, és que en Tomeu ha dit, s'ha d'invertir en idiomes. Jo vaig fer francès en el seu moment. S'ha de notar.
O si podien tornar índexs negatius, també.
Si poden tornar índexs negatius, uh-huh. Si Europa, en un moment determinat, diu, escolta, necessit que els durots circulin i la millor manera és tornar en aquell tipus d'interès.
Difícilment seran una altra vegada tornant aquell temps de tipus d'interès negatius, perquè ahir, precisament, es va reunir amb el Banc Central Europeu i va fixar el tipus d'interès amb un 2%. El va mantenir. Això vol dir que està separat en un modo... un modo stand-by, un modo espera. Jo crec que al contrari, crec que les davallades d'interès s'han acabat perquè la inflació està semicontrolada, direm semicontrolada.
Però això ho duen alguns diaris econòmics avui, que s'ha acabat.
Sí,
sí.
Han sortit les dades avui, sí. Està quasi controlada, està en un 3%, ja sabeu que l'objectiu del Banc Central Europeu és un 2%, el tema de política comercial pareix que s'ha normalitzat. Ara hi ha un problema a l'horitzó que l'hem comentat aquí qualque vegada, i és el deute dels estats. El deute dels estats provocat per aquesta crisi francesa que pot influir a altres estats també. I aquesta preocupació crec que ara mateix del Banc Central Europeu. A veure què passarà amb aquest deute públic dels estats.
I un apunt. Ja sé que no té res a veure solidaritat i bancs, que són dues coses que no tenen res a veure, però en un moment, en un context en què el lloguer està per els nígols, les hipoteques i el preu de l'habitatge és molt car, pujar de nou l'Euribor seria un escàndol ara mateix en aquest país. No hi ha cap punt que diguin els governs, mira, ara mateix la impossibilitat per accedir a un habitatge és molt alta, l'IPC ha tornat a pujar, la cena de la compra també... No té res a veure que diguin, per favor, un poc de compassió.
Sí, però això se mou en un context internacional i està provocat per diferents variables. És a dir, que puja o baixa l'Euribor no és voluntat dels bancs, és voluntat de tot un context monetari, i en aquest cas el Banc Central Europeu. Si el Banc Central Europeu torna a pujar el tipus d'interès, l'Euribor torna a pujar, segur. Segur.
Davant d'aquest escenari que dius que ja no tornarà a baixar, abans de no que hi havia gent que havia canviat el tipus d'hipoteca a fits, però que tampoc és gratuït perquè has de fer un parell de gestions amb el notari i això té un cost, ara mateix què recomanes a la gent que s'hagi de comprar un habitatge i que hagi de fer una hipoteca? Què és el millor, fer un tipus d'interès variable o un fix?
És difícil pronosticar perquè el tipus d'interès variable ja sabeu que ningú pensava que me n'aniríem fins i tot a l'any 2000, no record quin era d'avui, per mi era a un 5 i pico de l'Euribor. Per tant, ningú sabria que hi hauria guerra, ningú sabria que hi hauria Covid, són moltes variables que estan. En aquests moments, els tipus d'interès són correctes en relació a històrics, I penseu que els tipus fits sempre van en relació amb les variables. Els bancs sempre calculen una mica... és a dir, si en variable hipoteques Euribor més un punt, naturalment que els tipus fits anirà en aquest Euribor més un punt. Sempre estan en relació. I atenció també una altra cosa de la gent que diu he aconseguit un bon preu, he aconseguit un bon preu, però me n'he anat en què? Amb una assegurança de vida... amb un
no sé, de llar, per exemple,
un pla de pensió difícil, perquè així com heu dit abans, sí, és complicat que se l'adri, però vaja, que amb una assegurança, amb diverses assegurances, segur que surt. Això incrementa el cost de hipoteca. És així, eh?
Com que els números no us treuen mai un somriure, t'han preparat una notícia per acabar que volen que comentar amb tu ara mateix. Mira, companys, me podeu sorprendre parlant de sabates i d'un influencer que sembla que les ha criticades. Quines?
Sí, perquè un turista que era de visita aquí a Mallorca ha compartit a la seva xarxa de TikTok la seva sorpresa davant la manera de vestir dels illens. Se sorprenen les nostres eubarques, com deies, però no en sentit positiu. Les qualifica com estil mallorquí, però no exactament el que tenia al cap. Tampoc sap que som de Menorca, però bé, un petit desastre de la moda, diu ell. Benvinguts al costat inesperat de Mallorca, assegura en aquesta publicació, perquè sabeu que no li ha agradat gens.
Per tant, estimat The Master of Traveler, que és com nom aquest homo, què li diries, Tomeu? Trobes que se pot atacar d'aquesta manera? sa moda illenca, se'ns està informat, perquè clar, diu que ser Eubarques o Dena Joana són de Mallorca, quan en realitat són originàries de Menorca.
Sí, el primer consell que donaria a aquest senyor és que no trepitgen Menorca. Perquè...
Sí, perquè allà tothom hi va, o bé, molta de gent.
No seria massa ben rebut. I bé, en Gusto no ha res escrit, diuen, i per tant, jo que l'acord digui, si aquest senyor diu això, se diuen tantes coses, avui en dia que no, ja no faria cas. Però que no anàs a Menorca.
Mos ha atacat, mos ha arribat a l'escola, que si no li agrada, ja sap què ha de fer. Tomeu Cantallops, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment
per tu. Arribam a les 11, notícies, i tot d'una encetam la tercera hora de programa, aquí al dia.